ara volem parlar d'un altre tema, i és la taula de gestió del litoral de Sitges, ja que la manca de sorra a les platges és un problema no només de Sitges, sinó de moltes platges d'arreu de Catalunya, però allí el volen tractar a través d'aquesta taula de gestió i volen prendre mesures de forma urgent per donar resposta a aquesta falta de sorra. El nostre company, Carles Monasterio, de Canal Blau, es troba, crec que a la platja, amb Pere Andreu Ubach, enginyer de ponts i camins i un dels membres experts que han format part d'aquesta taula. Explica'ns, Carles.
Hem vingut fins aquí, no?, per veure una miqueta la situació en la que es troba aquesta platja, que potser és una de les més perjudicades de Sitges, no? És la que no té pràcticament sorra, té també, no?, totes aquestes trossos de ciment, no?, que s'han quedat aquí del col·lector que es va treure i tal. En la taula aquesta, la primera taula del litoral, no?, on us heu juntat diversos ens que, no?, implicats en tot el que seria el que hi passa, no?, al litoral, us heu juntat per fer aquesta diversitat d'opinions una mica, perquè cadascú donés una miqueta el seu parer. Què és el que heu aportat vosaltres?
Vale, a veure, en primer lloc, hi ha hagut ja dues reunions a la taula del litoral. Es preveu que la taula se segueixi reunint durant unes quantes reunions més, i a la primera reunió va ser pràcticament una presa de contacte, un establiment de posicions. La segona reunió va estar adreçada i centrada a punt de la situació de les platges que tenien poca sorra, com per exemple la platja de Sant Sebastià, la platja de Bassarrodona. No es va parlar de la platja de Riera Xica, però també és una platja que té poca sorra, i la possibilitat d'aprofitar els sediments que hi ha a les bocanes, que els ports necessiten dragar per recarregar aquestes platges amb el sediment de les bocanes. Aquest va ser el tema de la reunió, de la segona reunió de la taula. En aquesta segona reunió de la taula vaig dir que la platja de Sant Sebastià en principi no era urgent actuar-hi, tot i que en aquell moment l'aigua arribava pràcticament al mur del passeig, perquè tot i arribar l'aigua al mur del passeig encara quedava una petita part de platja emergida, i per tant es mantenia el caràcter dissipatiu de la platja, de manera que es podia esperar que la platja es recuperés. I en canvi, a diferència de la platja de Sant Sebastià, la platja de Bassarrodona havia perdut aquest caràcter dissipatiu, perquè s'havia perdut tota la sorra en algun tros de la platja, i això feia que era molt més complicada la recuperació de la platja de Bassarrodona. I en aquest sentit, també es va veure la coincidència de que aquí a la platja de Bassarrodona, com deia, s'havia fet una actuació que era la retirada del col·lector. Amb la retirada del col·lector, doncs, es veia que hi havia una manca de sorra important, i en la col·lecció es va decidir de protegir el mur amb aquesta escollera que hi ha aquí, i després posar-hi el ciment que s'ha acabat trencant. I Demarcació de Costes va alertar que l'autorització per la retirada del col·lector implicava la restitució a l'estat natural, i que això, en el seu punt de vista, volia dir restitució amb sorra, no pas restitució, no pas posar-hi roques, que no és l'estat natural. I aquí, doncs, es veia una queixa per part de la Demarcació de Costes de l'actuació com s'havia completat.
Clar, perquè Sitges, hi ha diferents platges, no? Hi ha tota aquesta zona que comprèn des del port, podríem dir pràcticament, no?, fins a Terramar, les platges més conegudes del centre, podríem dir, de Sitges. Cadascuna té una dinàmica diferent, té una situació diferent. Aquesta potser és la que té una situació més delicada, i caldria potser actuar de diferents maneres. No sé com es porta això.
Vale. Crec que la pregunta està ben orientada. És a dir, tenim un conjunt de platges al centre de Sitges, cadascuna amb una dinàmica específica, però hem d'entendre que la dinàmica de cadascuna d'aquestes platges ve molt condicionada per les actuacions que hi hem fet nosaltres. És a dir, les platges de Balmins i Sant Sebastià estan condicionades per la presència del port d'aigua dolç. El port d'aigua dolç genera un pol de difracció, això és un tecnicisme, que implica que modifica el perfil en planta de les platges que té el seu a prop, i en particular modifica molt la platja del Minsa. La platja del Minsa històricament era la platja que tenia molt poca sorra, però des que s'ha construït el port és una platja que té més sorra, i no només això, sinó que a més el peu de la platja de Balmins s'extén gairebé fins a la bocana del port d'Aiguadols, i això fa que hi pugui entrar la sorra, i per tant en la mesura que la platja de Balmins tingui sorra, aquesta platja té tendència a migrar cap a la bocana del port d'Aiguadols. No tant la platja de Sant Sebastià, que és una platja bastant encaixada, bastant ben resolta, i no té tant aquest problema. Perquè fa les platges que hi ha més en el nucli històric de Sitges, que jo l'anomeno la badia de Sitges, que va des de la punta fins a Terramar, aquí tenim una actuació perllongada en el temps, sostinguda, de construcció primer del port de les Anquines, després la construcció dels espigons de Sant Pere i de la punta, i després successivament la construcció de la resta d'espigons perpendiculars fins a la construcció dels espigons de la Barra i Terramar. I aquí tot aquest històric condiciona molt la dinàmica de cadascuna de les platges que s'han anat configurant individualment, però que en realitat configuren una unitat geomorfològica que va des de la punta fins a Terramar. En particular, en el cas de... Em centraré en els dos casos que tenen menys sorra, que són els de Bassa Rodona i Riera Xica. Començo per Riera Xica. Riera Xica és una platja que en el seu extrem més a ponent té un espigó en forma de L, que és el que limita amb la platja de la Barra. I aquest espigó en forma de L fa que el transport longitudinal de sediments, que en general aquí a la badia de Sitges seria molt simètric en una direcció o en una altra direcció, en funció de quin sigui la direcció dels temporals, però en mitjana és molt simètric, la configuració en L d'aquest espigó fa que sigui altament asimètrica el transport de sediments, de manera que des de Riera Xica cap a la Barra pot haver-hi transport de sediments, des de la Barra cap a Riera Xica amb prou feina pot haver-hi per l'orientació d'aquest espigó en L, de manera que la platja de Riera Xica es buida sistemàticament, i aquest és el principal motiu pel qual la platja de Riera Xica està pràcticament sense sediments. Perquè fa la platja de Bassa Rodona, que és on estem ara, la situació és una mica diferent, i no és que la platja de Bassa Rodona tingui menys sediments que la platja al costat, que és la platja de l'Estanyol, sinó que el mur del passeig està avançat gairebé 40 metres respecte al tros que hi ha davant de la platja de l'Estanyol, de manera que automàticament la platja de Bassa Rodona té 40 metres menys de sorra que la platja de Bassa Rodona. I em dirien, no, però si hi ha un espigó que separa, i per tant podria haver-hi més platja de Bassa Rodona independentment de la platja de l'Estanyol. Això no és del tot cert, perquè la condició de continuïtat en la solució de la dinàmica litoral, que ha de ser suau, no es restringeix només a la línia de costa, sinó que es trasllada al llarg de tota la platja submergida fins a la punta d'Espigó, que encara forma part de la platja submergida, encara hi ha dinàmica litoral. Per tant, a la punta d'Espigó no hi pot haver discontinuïtat en la línia batimètrica. I això fa que la línia de costa a la platja de Bassa Rodona hagi d'estar en sincronia amb la línia de costa a la platja de l'Estanyol. De manera que si tenim el mur avançat 40 metres, automàticament la platja de Bassa Rodona té 40 metres menys de sorra. Això vol dir que s'ha de retirar el mur? No necessàriament. Hi ha dues solucions. Una és en retirar el mur perquè hi hagi platja, que seria la protecció natural que tindria el propi mur, i l'altra solució és buscar una solució a llarg plaç que mantingui una platja de 40 metres a Bassa Rodona i, en conseqüència, una platja de 80 metres a l'Espanyol. Però els espigons que tenim actualment no poden aguantar aquestes platges de 80 metres a l'Espanyol.
I llavors és una mica, no, la pregunta del millor, podríem dir, no? Quina és l'actuació que s'hauria de fer o que es proposaria fer aquí? Perquè, a més, no, també hi ha aquesta implicació de que hi ha aquestes construccions que estan tan properament, no, en aquesta part, diguéssim, que del mur que està més avançada, que en el cas que s'hagués d'en retirar el mur s'haurien poder, no, de tirar a terra. De fet, hi ha una llei, no, que diu que així hauria de ser, però no acaba de passar això tampoc.
Sí, a veure, En qualsevol cas, en retirar el mur a la platja de la Serrodona seria una solució només a curt plaç, perquè la realitat no es pot amagar de que hi ha una dinàmica regressiva generalitzada a tota la costa, també a Sitges, i per tant guanyar de cop 40 metres de platja no farà que canviï la dinàmica regressiva de la costa. Jo crec, la meva posició és que s'ha de treballar i s'ha de buscar mesures per canviar aquesta dinàmica regressiva de la platja. Està condicionada aquesta dinàmica regressiva per la manca d'aportació de sediments des de l'interior, per les conques fluvials, no pas per un canvi climàtic. El canvi climàtic encara no és responsable de la tendència regressiva de les platges, que ve de lluny. I per tant, si no recuperem l'aportació de sediments, que és molt complicat recuperar-la des de terra endins, el que hem de fer és evitar que es perdin sediments cap a mar, i això vol dir canviar el tipus d'actuacions que fem a la costa. Jo vaig fer una proposta a la jornada tècnica sobre la gestió del litoral consistent en la construcció d'espigons inflables, la vaig descriure en detall allà, i crec que s'ha d'actuar en aquesta direcció, que no vol dir que no es facin altres actuacions d'acord a la llei, d'acord a la normativa, que facilitin i restitueixin un estat més natural de les platges. En particular, com explicaves aquí, la situació del mur, que és irregular en quant a geometria, fa que si es retira el mur, efectivament hi ha unes construccions aquí dalt que serien afectades, que de totes maneres estan afectades per unes resolucions judicials que indiquen que s'ha de complir el que estableix la llei, però aquí són les administracions les que s'han de pronunciar.
Hi ha actuacions que puguin ser a curt termini que alhora serveixin a mitjà i llarg termini? Perquè una miqueta no, podríem dir que el que es busca ara és una mena d'actuació que pugui, no?, ràpidament aportar aquests sediments que d'alguna manera, no sé, màgica haurien d'aparèixer aquí en aquestes platges, però alhora, no?, que tampoc perjudiqui mediambientalment el nostre litoral, i que a mitjà i llarg termini faci, no?, que la dinàmica natural torni a ser com hauria de ser. I quina hauria de ser aquesta actuació?
No hi ha solucions màgiques. És a dir, la pretensió de que es facin aportacions a curt termini que serveixin a llarg termini, a més de manera sostenible, els arguments es poden posar i es poden defensar com cadascú consideri millor, però la veritat és que portem molts anys fent recàrregues de sorra, els últims anys no, és cert, però l'experiència demostra que les recàrregues de sorra no són sostenibles, no ho són econòmicament, però a més a més no duren a la platja. I per una altra banda, hi ha un problema de gestió en els ports. Els ports tenen el problema de que se'ls aterren les bocanes, i això afecta la seva operativa, i necessiten dragar la bocana del port. Això és un problema exclusivament del port, que els ports haurien d'evitar fent el que s'estableix en els projectes dels propis ports, i quan hi ha els estudis d'impacte ambiental de construcció del port i les mesures paliatives de l'impacte ambiental, s'estableix que han de fer una gestió de les sorres a costat i costat del port per evitar que les sorres acabin entrant a la bocana, i això els ports no estan fent aquesta gestió proactiva, i això redunda i acaba en la conseqüència o en el resultat de que se'ls aterren les bocanes, i per tant han de dragar la sorra de les bocanes, amb la complicació o amb l'agreujant de que el port té una activitat pròpia, que és una activitat se'n pot dir esportiva perquè són esports esportius, però no deixa de tenir una component industrial per l'ús de dissolvents, per l'ús de combustibles, per l'ús de moltes substàncies en el port que poden entrar en contacte, o les sorres que entren a la bocana poden entrar en contacte amb aquestes substàncies i per tant contaminar-se en major o menor grau. S'ha d'evitar aquesta possibilitat, i gestionar correctament l'operativa del port, és a dir, evitant que entri la sorra a la bocana, evitarà que pugui haver-hi un debat sobre si la sorra està contaminada o no està contaminada. Deixem-nos d'aquests debats que són estèrils, perquè a més també implica molts recursos d'haver d'analitzar la composició química de la sorra i posen un ombra de dubte. Evitem aquest ombra de dubte, agafem la sorra de fora del port, evitem que aquesta sorra pugui entrar a la bocana i gestionem correctament tot el litoral.
Està clar que el primer que s'hauria de fer és fer aquesta gestió de que la sorra no s'acumulés aquí a les bocanes i per tant no s'hagués de retirar, no? Però clar, també hi ha aquesta opinió, no, ara que els, podríem dir, majoritària dels sectors més econòmics que volen una actuació a curt termini, que diuen que si aquesta sorra s'ha de retirar sí o sí, que perquè no s'aboca, diguéssim, a les platges per almenys, no, poder de manera ràpida tenir aquesta sorra. Sí que és veritat també, com has dit, no, que probablement no sigui la sorra, la millor sorra de la millor qualitat, no? Podries tenir que primer hauria de passar aquests processos de qualitat per veure si com està aquesta sorra, però clar, també es vol, no, que s'aprofiti d'alguna manera, i si et falta sorra aquí, te'n sobra allà, no? Doncs una miqueta aquest és el raonament que també es fa servir.
Sí, com deia abans, cadascú pot argumentar com consideri millor, però la realitat és tossuda. És a dir, la sorra que es pot dragar a curt plaç de la bocana del port d'Aiguadols s'ha quantificat, està en 6.000 metres cúbics. 6.000 metres cúbics, si l'aboquem només a la platja de Bassarrodona, podríem aconseguir un increment de l'ample de platja d'entre 6 i 10 metres. Si s'ha de repartir entre la platja Bassarrodona i la platja d'Estanyol, segurament serà menys de 5 metres l'increment d'ample de platja. És a tot el llums insuficient, no aguantarà els temporals que hagin d'arribar. A més, està demostrat que la sorra que ve de dragat, que s'aboca tota de cop, està saturada d'aigua, per tant els grans de sorra no estan consolidats i són molt més fàcilment erosionables per qualsevol petit temporal que arriba. Hem de ser molt, molt rigorosos en aquests arguments. Sí que és veritat que el port d'Aiguadols té prevista una actuació d'ampliació que implicaria un dragat extern que aporta, significaria un volum de 20.000 o 30.000 metres cúbics de sorra. Parlem-ne, però això no és a curt plaç.
Tornant una miqueta, no, al fet de la qüestió, la taula, es van juntar opinions, sembla ser que hi ha un consens per començar a actuar. Des del consistori diuen que el primer que s'ha de fer, per exemple, aquí en aquesta platja és retirar aquests blocs de formigó, no, que s'han anat trencant després de retirar el col·lector. I després què, no? També hi ha la platja de Sant Sebastià, que es comenta que es farà un monitoratge, no, per seguir com evoluciona al llarg de l'any i poder tenir, no, dades de com està en una època o una altra per després, no? Entenc que posteriorment actuar-hi, però què és el que s'hauria de fer?
Vale, a veure, respecte a la platja de Sant Sebastià, com he explicat abans, durant la segona reunió de la taula vaig manifestar que la meva opinió era una platja que s'havia de recuperar. Durant el mes de desembre i el mes de gener s'ha vist que hi ha hagut una recuperació de la platja de Sant Sebastià. Em van preguntar de quina manera jo recomanava fer el seguiment d'aquesta recuperació i vaig recomanar una sèrie de mesures fàcils d'implementar i econòmiques pel que fa al seguiment d'aquesta recuperació i quantificables, que és el més important. I respecte al que deies de conclusions o consensos de la taula, jo no m'atreviria a parlar ni de consensos ni de conclusions i tampoc vull fer de portaveu de la taula perquè no ho soc. Entenc que no s'ha nomenat cap portaveu i per tant no vull fer aquest paper, però des del meu punt de vista s'està treballant i crec que falta molta feina per fer.
Creus que hi haurà un acord? Com evolucionarà tot plegat?
Jo penso que amb el diàleg que s'està establint a la taula, que és molt positiu, es pot arribar a acords sempre i quan prevaleixi el sentit comú i el bé col·lectiu per davant dels interessos particulars. Estem parlant d'un espai que és bé públic, i per tant no pot ser que els interessos particulars passin per davant del bé públic.
Tornant una miqueta a la proposta, no?, que tu també vas fer ja fa un temps, dels espigons inflables, és una solució que podria funcionar mitjà termini, ja no dic curt, però sí mitjà, no?
Sí, la proposta dels espigons inflables és una proposta que està subjecta encara a validació, és a dir, s'ha de fer una prova pilot. Nosaltres hem proposat de fer una prova pilot tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, també estem en converses amb altres ajuntaments, i estem convençuts de que la solució dels espigons inflables és una solució a mitjà i a mitjà llarg termini. Potser a llarg termini, pensant en 50-60 anys, no sigui la solució definitiva, perquè una de les coses que nosaltres també volem aconseguir amb els espigons inflables és facilitar la recuperació de la praderia de Posidònia. Per nosaltres aquesta seria una solució a llarg termini, combinat amb la recuperació de les aportacions de sediments. A mesura que no es recuperi les aportacions de sediments, que ho veiem molt complicat, s'haurà de seguir actuant per evitar que la sorra marxi per efecte dels temporals. Si es recupera la praderia de Posidònia, és molt possible i molt probable que es perdin menys sediments per efecte dels temporals, però primer hem de recuperar la praderia de Posidònia i aleshores mesurar quants sediments se segueixen perdent, o si ja es deixa de perdre sediments, però una mica de sediments se seguirà perdent. Per tant, jo crec que els espigons inflables més o menys hauran de seguir estant-hi, però en la mesura que aconseguim fer més resilient el nostre litoral, podrem deixar d'inflar els espigons durant més temps cada vegada i per tant tenir les platges de la manera més natural possible.
S'ha pogut veure, no?, també en els darrers mesos que comentaves, que també hi ha hagut algun temporal i també és l'època on la Posidònia perd, no?, aquestes fulles i ha arribat més fulla a la platja, com també fan una mica de barrera, no?, natural, i fa que el següent temporal no s'endugui tanta sorra, podríem dir.
Sí, la Posidònia és un element natural de resiliència de la platja, tant quan està en forma de praderia en el fons del mar, com quan aquesta praderia resulta arrencada pels temporals, que s'hauria d'analitzar exactament d'on ve aquesta fulla arrencada, en quin estat està la praderia, d'on ha sigut arrencada, etc. I això no ho sabem, però sí que és veritat que quan aquesta fulla queda dipositada o aquestes restes queden dipositades a la platja, formen una mena d'escut protector de la sorra, també, sí, sí.
I ja per acabar, el tema de la reordenació urbanística de tota aquesta zona d'aquí damunt, on hi ha aquests 40 metres de diferència, no?, que comentaves de mur, creus que seria positiu enderrocar-ho? Què s'hauria de fer aquí?
Aquí, com deia, hi ha dos possibles enfocaments. O bé s'elimina el punt de conflicte respecte a el que deia abans, que és la dinàmica litoral, que és a dir, que si no tenim una solució contínua de la línia de costa, s'ha de donar continuïtat a aquesta solució de la línia de costa, i això implica reordenar l'alineació del mur del passeig, o se'n retira la línia de costa del punt de conflicte. Això vol dir fer que la línia de costa se'n vagi 40-50 metres mar endins i mantenir-la allà. Són dos possibles enfocaments o aproximacions al problema, però hi ha un punt de conflicte que està a sobre de la línia de costa. O allunyem el punt de conflicte o eliminem el punt de conflicte. Una de dos.
Doncs perfecte, Pere Andreu, enginyer i un dels persones que ha col·laborat en aquesta taula per posar sobre la taula els diferents diversitat d'opinions, no?, sobre com s'hauria d'actuar aquí les platges de Sitges. Moltes gràcies i seguirem pendents de com evoluciona tot plegat.
Moltes gràcies.